Pop-up 5G, amb Mariola Dinarès. Som el núvol, però tocant de peus a terra. Connecta't a l'entorn Pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Moltes empreses han enviat els seus treballadors a fer teletreball. Aquesta cançó és del 2016 del grup femení Fifth Harmony i s'ha convertit en una mena d'himne fins al punt que ha tornat a ocupar posicions a les llistes d'èxit d'aquest 2020. Doncs preguntaràs per què, doncs perquè diu precisament Work from Home 2016 i la gent ho posa a les seves històries i ho viralitza a través de les xarxes. Us estem preguntant avui si ha canviat la vostra situació laboral. El que canviarà el futur és la feina que farem. El trabajo ya no es lo que era, noves formes de treballar, altres maneres de viure. Avui que fem aquest especial sobre el món laboral, és evident que havíem de parlar amb l'Albert Canyigaral. Ell és consultor i divulgador, el podeu seguir a Twitter com @albertcanig, també té un canal de Telegram, Worker Tech, també un web, albertcanigaral.com, i evidentment en l'entorn laboral també té compte a LinkedIn i a SlideShare, té un perfil en aquesta web on els usuaris comparteixen en públic o en privat tota mena de material, presentacions en PowerPoint, documents de Word, OpenOffice, PDF, portafolis. Va estudiar enginyeria multimèdia, va fundar el 2011 el blog Consumo Colaborativo, investiga la innovació social digital i és vicepresident a Espanya de Oshare, una xarxa internacional i una incubadora de persones que exploren el futur del treball i el futur de les organitzacions. L'Albert Canyigaral és qui em va argumentar que deixés de dir economia col·laborativa i dir economia de plataforma. Albert, bon dia.
Bon dia, Mariola.
Jo sempre... Ja,
quina memòria tan precisa.
No, sí, jo sempre et cito, no? Perquè és veritat que amb el tema d'economia col·laborativa teníem com una certa crisi, no?
Bueno, portàvem un cert bonisme amb això de la innovació de les plataformes digitals i veníem del consum col·laboratiu, que era un llibre que jo vaig llegir fa molts anys i d'aquí surt el blog, i es anava arrossegant aquest terme col·laboratiu i estava bastant clar que tenia una sèrie d'expectatives que no són tan realistes, no? En moltes d'aquestes multinacionals. I no era jo, sinó des de, diria, d'instàncies europees, sobretot, i algunes recercadors, doncs van començar a fer servir el terme de plataforma, no? Economia de plataformes, que era més precís i llavors permetia distingir què era més col·laboratiu i què era menys col·laboratiu.
Va, anem a l'ocupació. Treballar 8 hores fitxant en un mateix lloc, aquest sistema desapareixerà?
Bueno, jo segueixo defensant que el model actual seguirà existint, però deixarà de ser el majoritari. També per no fer un trencament tan dramàtic, a vegades també tendim a binaritzar molt les coses. Per certes feines, potser fins i tot pel funcionariat, i hi haurà un entorn on aquesta mena de treballar no desapareixerà. El que hem de reconèixer és que per milers i milers i milers i milers de persones la vida laboral ja no serà d'aquesta manera, i per tant des de la narrativa social hem d'acceptar-ho i hem d'anar-ho acomodant, i des del punt de vista normatiu també hem de protegir, perquè en la data d'avui aquestes formes no tradicionals de treball estan molt lligades a la precarietat i no té per què ser així.
Ara ho analitzarem, però per tu el confinament va ser una oportunitat per repensar. Dius que l'escrius al llibre com a explorador i no com a expert.
Jo havia fet un petit informe per la Fundació Cotec a Madrid, amb temes també començava ja orientat a les plataformes, una sèrie de startups de l'àmbit de Worker Tech, és tecnologia pels treballadors, però havia quedat en un tema molt acadèmic, molt, molt de recerca. I de casualitat vaig trobar-me l'editor del meu primer llibre que parlava de consum col·laboratiu. Doncs vaig trobar amb l'editor a la cua del cine. Vam començar a intercanviar-nos e-mails, un parell de cafès, una mica de bitxí, i mira, ja vam fer l'esquema del llibre i vam tenir el títol fins i tot.
Comença molt fort amb una pregunta que dius que acabarà desapareixent. Tu què vols ser de gran?
Sí, primer que hi ha moltes professions de futur que no estan inventades, no? Imagina't algú que és pilot de drons ara mateix, no? Que en totes les escoles de drons això no existia, o qualsevol cosa relacionada amb blockchain i smart contracts tampoc existia. Per tant, tant adivinar a què et dedicaràs és cada cop més difícil. I sobretot sembla aquesta idea que et dedicaràs a una sola cosa al llarg de la teva vida també cada cop sembla més absurda. No? La gent es va reinventant, per tant, crec que han de ser etapes i aquesta flexibilitat d'anar-nos reinventant, anar aprenent, crec que s'ha d'integrar quan preguntem a la gent què vol fer o què li interessa, no? Jo crec que, a més, pot ser més vocacional, fins i tot, no? Perquè, si no, molt t'encaixones amb una sola cosa i molta gent és infeliç per aquest encaixonament forçat. Que potser quan tenia 17 o 18 anys va decidir alguna cosa i ha quedat encaixat sense... saber si alguna altra cosa...
Tot això, clar, queda com molt definit amb una frase que tu remarques, surt un parell de vegades en el llibre, de Tom Malone, no? Professor de la Sloan School of Management del MIT, no?
És un resum del llibre, sí, no? Diu que els nostres pares van tenir una feina al llarg de tota la seva vida, la nostra generació de 30 llargs, 40 mitjos, doncs haurem anat canviant de feina 6 o 7 cops al llarg de la nostra vida i els nostres fills tindran una vida laboral on tindran 7 feines a la vegada o organitzaran 7 fonts d'ingressos a la vegada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Uy. Qué casualidad que te he encontrado.
¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado?
Déjà vu, creo que lo he soñado. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo has cambiado?
He pensado en ti más de la cuenta. El corte nuevo así que bien te queda. ¿Te acuerdas de la última noche aquella?
Te has dejado el curro pero estás contenta. Nos encontramos pasado un año sin saber de lo todo.
La feina, l'ocupació, el treball ja no és el que era, és el títol del llibre d'Albert Canyigaral. No cal que parlem de futur, hauríem de parlar de present, perquè tu en el llibre assegures, segons dades d'Eurostat, que el 46% de la gent que treballa a l'estat espanyol no tenen un contracte típic. Per tant, no hi hauria tanta feina estable com ens podríem imaginar.
No, la que tenim és molt heretada. A Europa la xifra és 60-40, vull dir, tampoc estem tan lluny. La gent que treballa a temps parcial, la gent que té contractes d'obra i servei, els que són autònoms, els que treballen a través de plataformes, no? Tota aquesta diversitat de gent és el segment que més creix. Llavors tenim tota la gent que ha vingut treballant, doncs, a la banca, a les grans fàbriques, no? A les grans empreses, doncs que sí que tenen una feina més tradicional, però també veiem només amb els ERTEs i els ERTEs que vindran després i les fusions, que no? Aquests dies hi ha fusions bancàries que evidentment també eliminen, i fins i tot dintre la pròpia administració el relleu generacional del funcionariat també fa que n'hi hagi menys. Per tant, aquesta manera de treballar està lentament caient. Per certes feines té tot el sentit del món i seguirà existint, però per moltes altres coses que han de fer les empreses, sobretot en l'àmbit de la innovació o projectes de més curta durada, veurem com les empreses treballen més com si fos una pel·lícula de Hollywood o una producció audiovisual, on jo monto l'equip durant la duració d'aquell rodatge, ajunto a gent i després, quan s'acaba el rodatge, que pot durar 2 mesos, 3 mesos, no passa res, no és un projecte d'una tarda. Això es desmantela i quan ens hem de tornar a reunir, ens reunirem.
És evident que ara és un moment en què segurament molts dels que ens estan escoltant estan en un moment de xoc, tenen una situació laboral que no s'esperaven fa un any que els hi podria passar, no? I és un moment en què no saps cap a on tirar. No sé si tota aquesta manera de treballar que tu planteges és una oportunitat. Parles molt de la figura del freelancer, d'anar canviant de feines, d'anar canviant de projectes, però tothom serveix, qualsevol caràcter, qualsevol manera de ser, per adaptar-se a aquest nou sistema?
No, probablement aquest és un dels grans reptes, que, sobretot perquè ens han format per ser una peça en una fàbrica, entre cometes, no? Tota la narrativa i tota la formació que tenim va orientada en una altra direcció i, evidentment, no tothom té les habilitats en aquests moments per poder gestionar una vida laboral d'aquesta manera. Un dels consells també que hi ha al llibre i que he descobert una mica amb la recerca és tot el tema de treballar de manera col·lectiva. És a dir, sempre que hi ha aquests reptes és millor estar acompanyat. Jo parlo com una mica de quadrilles, de petites tribus, no? És a dir, i m'agrada molt també pensar, i sobretot amb el teixit associatiu que tenim a Catalunya, per exemple, no? Des de colles castelleres a festes de barri, tot això és feina, també es treballa. No és remunerada, però si entenem feina com resoldre problemes d'altres persones, que és una definició d'un sociòleg finlandès, en la colla castellera i al casal del barri estem fent feina. I en aquells entorns, això, la gent ja treballa d'aquesta manera i s'acompanya i es formen tribus. I, bueno, jo això intento explicar que la millor manera d'afrontar aquests reptes és d'una manera en petits col·lectius, on hi hagi una afinitat cultural, d'interès del sector, vés a saber, o geogràfica.
Anem a les plataformes. En el capítol 3, molt interessant, parles que hi ha vida més enllà de Glovo i Uber, que serien potser les dues grans plataformes que hem parlat més. Hi ha un munt de plataformes digitals laborals, treballadors molt heterogenis. Les plataformes digitals arribaran a tots els sectors, tu dius, i el 2025 una tercera part ja serà de plataforma.
Sí, sí, una de les coses, això, tenim una, i de fet els recercadors i els mitjans de comunicació per parts iguals, doncs hem tingut un sobrefocus mediàtic i d'investigació en el fenomen dels riders, no? Perquè són molt visibles, estan al carrer i han generat una conflictivitat social molt, molt evident, però realment els estudis de plataforma demostren que la majoria de gent que treballa a través de plataformes ho fa des de casa, fent tasques administratives o fent dissenys o programant o fent una locució. Hi ha moltes coses que es poden fer, i la majoria de gent, però com que són invisibles, estan a casa, estan fora del debat, no? Comparat amb algú que tenim al carrer, és molt evident. Llavors jo reclamo que és important i tenir un debat més ampli, reconèixer aquesta heterogeneïtat de plataformes, de persones que treballen, perquè realment així això està arribant a molts sectors, i ja des de tema mèdic, a tema d'enginyeria, a tema d'advocats, molt més enllà el que ens pugui semblar obvi.
Quan parlem d'economia de plataforma, s'ha parlat moltíssim dels riders, com dius, i de Glovo, però, clar, dius que hi ha moltes altres més plataformes de molts altres sectors, però amb tu, precisament, m'agradaria parlar de Glovo, perquè tu vas conèixer el seu creador, Òscar Pierre, de Sabadell, quan tenia 22 anys, i Glovo era un embrió i una idea diferent del que ha acabat sent, i ara fins i tot formes part d'una mena de grup d'èxit ètica que analitza com funciona la plataforma. Un dels reptes d'aquestes plataformes és no arribar a la precarietat, per exemple, d'aquests riders. Com ho solucionem això? Parla'ns de Glovo.
No, és un repte important que hi ha sobre la taula, que ningú té ben resolt. Jo hem vist ara mateix als Estats Units que hi ha hagut una proposta a Califòrnia que a més ha sortit amb un dels referèndums que tenien durant les eleccions, on es volia fer una regulació i la gent l'ha tirat enrere. Bueno, està tot bastant complicat.
Com ha anat això?
Bueno, sí, hi ha una cosa que es diu... hi ha la llei AB5, si ho vol buscar, hi ha una llei que es diu AB5, que venia dels legisladors de Califòrnia, sobretot intentant classificar els treballadors de plataformes, sobretot Uber, DoorDash, que és tot DoorDash, que seria com el Glovo d'allà, com a treballadors, com a empleats, perquè exigeixin el tipus de protecció que té un empleat als Estats Units, també. I aquesta proposició, que es diu la proposició 22, que ha sortit aprovada, en aquest cas, a Califòrnia, el que fa és buscar una tercera figura laboral, tipus el TRADE que tenim a Espanya, que és un autònom dependent, on, sense arribar a ser un empleat, pugui donar-li una sèrie de proteccions de beneficis. Clar, les plataformes han explicat que era la millor manera i han fet una campanya lobby molt forta, amb una inversió molt forta, i han aconseguit fer aquesta aprovació. Bé, és un tema altament complex. Jo el que defenso, o crec que la solució vindrà per deixar de pensar en binari, no? Perquè estem en un entorn molt digital, de zeros i uns, i aquesta classificació entre 100% empleat o 100% independent o autònom, probablement al mig puguem trobar solucions híbrides, i fins i tot sé que les plataformes han anat una mica en aquesta direcció, també, de poder tenir un volum d'empleats raonable que siguin empleats, perquè hi ha una demanda sostenida, per exemple, amb grans clients tipus McDonald's i aquesta mena de serveis o grans cadenes de supermercats, on pots tenir una relació previsible, un horari, vull dir, pots endevinar molt bé, perquè portes anys veient les dades, com treballarà aquesta persona. I llavors hi ha altres coses que són més erràtiques, que és com fer encàrrecs, o quan hi ha un partit del Barça que hi ha una demanda més alta, on es requereix una major flexibilitat. I el que es demana és una solució que pugui combinar amb dues coses. I realment també hem de plantejar-nos com a societat, hi ha tota una part també que parlo en el llibre, és, bueno, si aquestes empreses no són negoci, protegint els seus treballadors, han d'existir o no. Vull dir, ara mateix sortien els números també de Uber i de DoorDash, que estan fent una fusió als Estats Units i porten anys i panys perdent bilions de dòlars. I, bueno, potser no són negoci, no? Aquest plantejament també s'ha de posar sobre la taula.
El que expliques, faltaria doncs aquesta tercera figura. El problema evident és el dels falsos autònoms. Ni un treballador estable ni un fals autònom. Ens faltaria aquesta tercera pota.
Hi ha un cas que es referencia molt a nivell europeu, que és una plataforma de neteja danesa que es diu Hilfer, HILFR.dk, que han fet un conveni, una negociació col·lectiva amb un sindicat finlandès que es diu 3F, de fa dos anys o tres, i allà hi ha els Hilfers i els Superhilfers. I quan has treballat més de 100 hores a la plataforma, de manera, bueno, que acumules més de 100 hores, tens l'opció de passar a ser un superhilfer, que és com un empleat de la plataforma, amb una sèrie de proteccions, tot i que la teva remuneració baixa una mica, estàs més ben protegit. I és una elecció de la persona. Clar, això a vistes d'un regulador o un sindicat és escandalós, no? Haver de triar tu quina relació laboral tens. Però crec que hem de poder experimentar una mica amb això per aprendre quins impactes té, perquè la gent té unes opinions molt fermes sobre coses que no hem experimentat.
Com, per exemple, qui et triï o que el teu cap sigui un algoritme.
Bueno, el que fa un cap, o podem començar pels recursos humans, és contractar, organitzar la feina, distribuir-la, avaluar-la i, en cas de no arribar a uns mínims, et fa fora. Doncs tot aquest procés laboral, que és el que fa un cap, diguéssim, no? En un entorn tradicional, resulta que està fent des d'una forma algorítmica. Glovo, doncs, pot ser un cas bastant paradigmàtic, però hi ha tota una sèrie de processos robotitzats, que es diuen RPAs en l'entorn de recursos humans, que ja és tecnologia. En empreses tradicionals també s'estan fent, per exemple, un gran filtrat de currículum, s'està fent ja amb intel·ligència artificial, i hi ha assessors que diuen quines paraules clau has de posar al currículum per passar aquest primer filtre. Es fan videoentrevistes on et miren com el teu to de veu, quina expressió facial fas, de manera que un algoritme també avalua si pots ser un bon candidat o no pots ser un bon candidat. I ara, per exemple, amb el teletreball, hi ha una sobremonitorització de molts treballadors també, gent que té, que els demanen que tinguin la webcam oberta tot el dia, o que tinguin el, que estan veient que estan teclejant, o fan pantalla, screenshots, no? Captures de pantalla aleatòries de tant en tant. Per tant, i tot això es passa a ser una espècie de jefe digital, no? Per tant, això hem de començar a tenir precaucions. Aquí hi ha un tema de drets digitals que hem d'anar molt en compte.
Tu velles molt sempre per l'ètica. Jo crec que és el moment, ara, les últimes xerrades que he fet les últimes setmanes a través del pop-up, tothom diu això, no? Que és el moment de posar-hi ètica en aquest món digital i no haver-nos de vendre, diríem, a les grans multinacionals o, fins i tot, pressionar com a ciutadans perquè hi posin ètica. No sé si ho aconseguirem, aquesta lluita.
Jo crec que sí. Una cosa que estem aprenent aquests dies també amb la pandèmia és la força de la part pública, no? És a dir, no? I la capacitat que té d'ordenar. Hem vist, no? Estem a casa tancats, podem fer això, però podem fer l'altre. Vull dir, si hi ha ambició suficient, es pot regular les coses d'una manera més o menys bé, i el que sigui, però es pot fer. Per tant, la capacitat normativa existeix. Llavors, també, molta d'aquesta innovació digital era més en l'àmbit de l'oci, del viatge, de la compra-venda de segona mà, que són activitats relativament secundàries. Quan entrem a tocar algú tan central com la feina, com la gestió d'ingressos de les persones, crec que hem d'anar amb molta cura. I, per exemple, la Gemma Galdón, consultora catalana, també algun cop fa l'exemple amb la medicina, no? És a dir, igual que les vacunes, per exemple, aquests dies, no s'estan tirant posant les vacunes al mercat sense fer fase 1, fase 2, fase 3. Estem provant quins impactes té aquesta tecnologia en les persones. Doncs un paradigma similar hauríem d'establir abans de desplegar certes tecnologies que poden tenir un impacte social i econòmic molt fort en la vida de les persones. Recordar què vol dir aquesta fase 1, fase 2, fase 3, per exemple, en una plataforma laboral. No sé què vol dir encara, però sí que m'interessa fer aquesta pregunta.
Fent un especial sobre el món laboral, ara reflexionant amb Albert Canyigaral sobre com serà aquest entorn laboral en un futur pròxim. El paradigma està canviant. Parles molt de la figura del freelancer, però l'administració pública sabrà adaptar-se a aquest nou paradigma que ens expliques?
Sí, hi ha una tradició en una manera de treballar, però també s'està veient. Jo, per exemple, fa un parell d'anys vaig fer una consultoria per l'INAP, que és l'Escola Nacional de funcionariat a nivell estatal a Espanya, i estàvem veient que no atreien el talent, és a dir, molt del talent que necessita el sector públic en la manera tradicional de treballar no els atrau. La carrera laboral és molt difícil, és una manera molt estructurada de treballar, i, per exemple, això, treballar per projectes. I començaven a obrir-se a la possibilitat de treballar per projectes. Jo, tant en tant, faig alguna consultoria amb governs d'aquí i d'altres bandes. Jo crec que, pel meu caràcter, em costaria treballar d'una manera tradicional en el sector públic. En canvi, doncs, puc aportar, crec que sí, m'agrada treballar amb el sector públic, però no dintre del sector públic, no? Poder-lo acompanyar. I crec que cada cop més hi haurà talent que vol treballar d'aquesta manera. Als Estats Units, per exemple, hi ha Code for America, que és una gran ONG que agrupa, doncs, això, molts programadors i programadores que volen treballar des de la societat civil pel sector públic i és una manera molt interessant d'unir el talent i el sector públic.
Sí que de vegades posem també tota la gent que treballa a l'administració pública en el mateix sac i ens imaginem un perfil concret i potser hi ha més diversitat de les que ens pensem, no? A l'hora de teletreballar en aquesta pandèmia, en el cas de la Generalitat s'han donat dades, molta gent ha volgut teletreballar quan abans semblava impensable.
Sí, sí, ens estem acostumant, com dèiem, hem après molt ràpid. Una cosa que també posa a dir és que tots som novatos d'un moment, no? I hem après que podem aprendre molt ràpid i eines, maneres de fer. Crec que, igual que deia, que hem après que podem regular, hem après que podem canviar les nostres maneres de fer també de manera molt, molt àgil i molt ràpida. Jo el que sí que explico en l'àmbit del teletreball és que probablement treballar des de casa no és el més òptim, perquè no tenim l'espai preparat, perquè probablement hi hagi un problema de conciliació, sigui amb mascotes, sigui amb fills o amb altres familiars, no? Vull dir, no tothom disposa d'aquest espai. Llavors, tercers espais, com pot ser un coworking, o fins i tot veiem la reconversió dels bars i hotels com espais laborals, també, i començar a obrir aquest espectre, no? Puc anar a l'oficina, puc estar a casa, però sobretot m'interessa aquest espectre intermig, i quan es parla, per exemple, ara també surti molt el tema de la ciutat dels 15 minuts, no? Tenir una biblioteca, tenir una, com es diu, un mercat, tenir algun centre d'atenció pública a 15 minuts a peu, perquè en el meu entorn de barri no puc tenir un o dos espais privats, públics, barreges, vés a saber, on pugui anar a treballar, perquè treballar des de casa... Jo fa molts anys que teletreballo, però rarament des de casa.
I, Albert, acabes el llibre fent una reflexió i parles dels amics de futur. Acostar-se, ajuntar-se amb gent que aporti valor.
Sí, perquè jo crec que l'intel·ligència col·lectiva, és a dir, sobretot focalitzar-nos molt en què ens hem de preguntar, no? Perquè hi ha molta gent que corre a tenir la resposta, sobretot en moments d'urgència.
Sí, hi ha molt gurú, massa, sí, potser.
La resposta correcta... Jo crec que, com deia, bueno, doncs potser hem de regular d'altra manera, potser hem de plantejar-nos un sistema de seguretat social que no sigui un atur 100%, sinó que sigui un, per exemple, està sortint això, una assegurança d'ingressos. Bueno, doncs comencem a plantejar noves preguntes, crec que és important, i jo no crec que tingui més coneixement que altra gent, i passo més temps amb aquestes coses, molt bé, però el punt de vista d'altra gent i altres realitats enriquiran el debat de ben segur, perquè la meva capacitat de connectar-me amb part de la societat és limitada. Jo conec, doncs, el meu entorn pròxim, personal, familiar, el del barri, i això dona una certa riquesa, però ni molt menys tot el que hi ha.
I també hi dediques el llibre als pares, la parella i el teu gos, Lola, no?
Lola, sí. Sí, sí, està, bueno, sí, té dies que dificulta una mica. Alguna videoconferència s'ha colat, algun Instagram Live s'ha colat, també.
Molt bé, Albert, moltíssimes gràcies. Hem teoritzat una mica en aquest programa especial que fem sobre el món laboral i ara d'aquí una estona entrarem a LinkedIn i us donarem algunes, no sé, algunes claus de formació per ajudar a tots vosaltres, ara que tenim uns quants autònoms emprenyadíssims, no?, perquè el tema de les ajudes no sé com anirà, però de moment molt bé no ha anat. I la veritat és que ens hem de posar tots a llocs. Gràcies, Albert.
A saber-ho.
Adéu.